ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. Precisament avui volem partir en la vigília d'aquest quart diumenge d'Advent d'un nom propi, el de Josep, i ens acompanyen per parlar d'aquest pare de la Sagrada Família, Josep, Juan Carlos Pérez i Susi Losada, que també són matrimoni. Juan Carlos i Susi, bona nit, benvinguts.
Bona nit, Ignasi.
Són matrimoni i membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Bé, avui parlem d'aquest relat tan important i de la figura de Josep, que va creure en unes paraules. Per això avui també volem parlar de la importància de la paraula en la família. Ja sabem que no ho és tot la paraula, però sí que és una eina important.
Bueno, vemos que en este trozo de Evangelio se nos presenta una figura, la de José, que habla muy poco el Evangelio. Realmente habla muy poco. Pero lo poco que habla, ¿cuánto dice? Porque realmente, desde su actuación ha devenido toda la historia, ¿no? Se ha posibilitado la historia de la salvación, ¿no? Este personaje tan desconocido que hemos preferido adornar de una gran barba, de una vara y que era viejito, vemos que en vez de fijarnos en esto, tenemos que fijarnos en su papel. En su papel y todo. Y vemos que a raíz del anuncio, del haber escuchado la palabra, vemos que este evangelio nos presenta a dos José. José el bueno, por un lado, era bueno, y por eso decide repudiar a María en forma secreta, digamos. Después de escuchar la palabra de Dios, de escuchar al ángel que le explica toda la historia, pues se transforma en José el creyente, que recibe a María sin preguntas, sin condicionamientos, se le cambian todos sus planes y va adelante. A ver si nosotros alguna vez estamos dispuestos también a cambiar nuestros planes, a escuchar la palabra y ser coherentes, ¿no? A ser verdaderos creyentes.
Nosaltres moltes vegades des de la fe pensem, ens agradaria escoltar com Josep una veu d'un àngel que ens digués més clarament què hem de fer en cada cas. De vegades no tenim clar què hem de fer en cada cas.
A veces no escuchamos con el corazón. Entonces vemos que a partir de esta situación, vemos que no todo lo que se ve con los ojos es la realidad, que los ojos del corazón, los ojos de la fe, te cambian la perspectiva. Porque qué veía él, que su compañera estaba embarazada y que no era y que hacía, ¿no?
Sí, sí.
Si él tenía que juzgar por lo que veía, pues pocas opciones tenía, pobrecito, ¿no?
Que els oients s'imaginin una situació viscuda en carn pròpia.
Se li rompe tot l'esquema.
Pares de família que ens escolten o mares de família, clar, què farien, no?
Claro, se quedó un poco desconcertado, pero fíjate que creyó. Y vemos que es que justamente la anunciación a María posibilitó la encarnación, pero la anunciación a él, que también tuvo su anunciación, le posibilitó la fe, el poder creer y cambiar la visión, de empezar a ver con los ojos de la fe, que es otra visión.
Y tan visión importante. Juan Carlos.
En realidad, este cuarto domingo de Adviento podríamos titularlo como el domingo de aquello de que todavía la palabra vale, o sea, sí. Porque realmente lo que nos están mostrando tanto María como José es que se fiaron de la palabra, se fiaron de la palabra dada. Y yo creo que si nosotros a esto lo retrotraemos a lo que es la realidad de nuestras parejas, de las familias, se aplica muy bien este concepto de creer, que va muy vinculado, porque el amor verdadero es en cierto modo creer, es en cierto modo es la fe. Y nosotros cuando nos hemos casado, nos hemos dicho sí, en cierto, no hemos dicho creo en ti, pero sí que hemos dicho te quiero, pero en ese te quiero estamos diciendo yo creo en ti, yo confío en ti, yo me fío en ti. Y pongo toda mi vida para ti. O sea, todos los días de mi vida y toda mi vida, digamos, dada al otro. Yo creo que en el caso de José, que realmente era una situación muy complicada la que él tenía, dejarse de llevar del corazón y dejarse llevar de la intuición de que era Dios quien estaba detrás de todo este proyecto, es una muestra o es una forma de amor trascendente que va más allá de lo que en nuestra mentalidad, digamos, hijos de la Ilustración, solo creemos en lo que vemos y en lo que palpamos y en lo que experimentamos. Y yo creo que aquí hay una cosa que va más allá de eso, ¿no?
Bueno, vemos que muchas veces en nuestra relación de pareja puede haber momentos oscuros, momentos de desencuentro, momentos de falta de fe en el otro. A veces no es por culpa del otro, ¿no? Sino porque tú tienes unas expectativas y a lo mejor el otro no llega. O te hiciste falsas ilusiones y la cosa no respondió. O puede haber problemas extras de la pareja, fuera de la pareja, digamos, con un hijo que llega, con un hijo que llega mal, con un hijo que no llega, problemas económicos, de crisis graves, de problemas de pérdidas de estatus, de frustraciones profesionales, bueno, una serie de cosas que te pueden llevar a que con esa persona tú no puedes dialogar, no ya no te entiende y no hay nada que hacer. Entonces no, pensamos que es importante, que es el momento de sentarse, dejar un poquito los papeles aparte y ver cómo se puede reconstruir la situación desde los ojos del corazón.
Acabem amb un fragment extret d'una homilia del pare Juan Jáuregui i us el proposem, amics oients, com a pregària per tancar aquesta primera part del nostre diàleg de la mitjanit avui dissabte, el dissabte anterior al dia de Nadal. Celebrarem el Nadal de la paraula i el celebrarem creient de debò en aquella paraula de Déu encarnada i creient en les paraules dels altres, que aquest Nadal sigui per a tothom un crec en la teva paraula de marit, crec en la teva paraula de dona, d'esposa, crec en la teva paraula de pare, crec en la teva paraula de fill, crec en la paraula dels meus germans, els éssers humans, crec en la paraula de Déu, en definitiva. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Molt bon Nadal.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad para todos.
I fins aviat. Adéu-siau. Bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un espai que ens obre les finestres de la família i la defensa de la vida. Diàlegs cap a la mitjanit.
L'ètica de la vida, com sempre, és protagonista en la segona part del nostre camí cap a la mitjanit. Avui volem parlar de l'avortament perquè el ple del Parlament Europeu rebutjava ara fa uns dies un informe sobre salut sexual i reproductiva en què es defensava el dret de la dona a avortar. Per tant, un pronunciament parlamentari a nivell europeu contra l'avortament entès com un dret. Recordem que així s'entén en la llei espanyola aprovada l'any 2010 pel govern de Rodríguez Zapatero. Volem parlar d'això i també volem recordar breument el cardenal Ricard Maria Carles que ens ha deixat aquesta setmana. Tenim amb nosaltres, com sempre, la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bona nit.
Bona nit.
I també el sacerdot, metge i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Bona nit.
Molt bona nit.
Bé, què implica aquest rebuig del Parlament?
Bueno, una bona primer és una bona notícia, sobretot en aquests temps de Nadal, no?
I tant.
Tan importants en què...
Temps de la vida naixent.
Exacte.
Aquí també trobem com hi ha institucions que es dediquen a treballar temes que no els hi toquen. De certa manera, aquí hi havia hagut una comissió dintre del que és el Parlament Europeu treballant tot el tema de l'eufemisme que es fa servir per parlar d'aquests temes, no? De salut sexual i reproductiva, que aquí estem incloent doncs, tot el tema doncs, de l'avortament i altres pràctiques doncs, bastant immorals, i que a partir d'una ponent que és portuguesa i que per un nom es diu Estrella, doncs, ha rebut el nom de l'informe Estrella. No? Per segona vegada, el dia 10 de desembre, va ser rebutjat la proposta seva, i no només va ser rebutjat en aquest dia, sinó que es va aprovar una altra proposta que havien fet altres grups parlamentaris del Parlament Europeu, concretament el grup popular, i també el grup de reformistes i conservadors de la cambra. I va tirar endavant aquesta proposta justament que el que ve és a defensar el que ja està establert en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, és a dir, que la Unió respectarà les responsabilitats dels estats membres en el que refereix a la salut, a polítiques de salut, tant siguin la seva organització com a la prestació de serveis sanitaris i d'atenció mèdica. És a dir, aquí el Parlament Europeu estava ficant-se en temes que no li corresponen i, en certa manera, doncs, mira, ha hagut per un marge relativament petit, perquè no ha sigut per molts vots, però s'ha aprovat aquesta, diguem-ne, contraproposta en favor de que els estats siguin els que legislin i no aprovar una cosa que vingués imposada per la Unió Europea.
Clar, que això seria terrible des del punt de vista de la defensa de la vida, és a dir, que tota Europa s'imposés uns criteris mínims per legalitzar l'avortament.
Sí, sí, és verdad. Ha sido rechazado que exista un derecho al aborto. Es el punto central, ¿no?
I també el tema de l'educació obligatòria a primària i a secundària de l'educació sexual. Que clar, això d'educació sexual està molt bé, però clar, depèn del que es faci i lamentablement, com normalment es fa, el que està és fomentant doncs, una degradació de la vida sexual. No?
També en aquest informe lo que pedia era que s'excluyera també l'objeció de consciència a l'aborto. O sea, que tots són muchos aspectes ideològics intrincats. Però aquí hi la votació i les persones que han votat no és una victòria que digues extraordinària per un marge amplíssim de votos. No. Han sido 334 votos a favor, 327 en contra y 35 abstenciones. Solo se ha ganado por 7 votos. ¿Qué lectura personalmente le hago a esta votación? Que hemos de trabajar mucho, que hemos de, bueno, en estos momentos especialmente, defender la vida, de explicar, de dar razonamientos, pero sobre todo que en nuestro corazón entienda, ¿no?, lo que está en juego detrás del aborto.
Y lamentablemente únicament va apujar aquesta defensa del dret a que la salut sigui un tema legislat pels estats i, en certa manera, a parar el tema d'aquesta difusió de l'avortament, el grup parlamentari popular. Dels parlamentaris espanyols, tota la resta, sigui Convergència i Unió, PNB, UPyD, Esquerra Unida o PSOE, van votar doncs, en contra. No? Això és aquí una mica la gran tassa que convé fer.
Hauria de ser més transversal el tema de la defensa de la vida, també. Potser la reflexió que proposa Isabel Viladomiu ens fa pensar en que no hauria de ser una qüestió de dretes o d'esquerres, sinó molt de compromís personal. Sí. De vegades una persona d'esquerra pot ser perfectament contrària a l'avortament, igual que una de dretes.
Sí, m'encantaria citar unes paraules de Monsenyor Carles, que bueno, que he conocido y que conocí, que tratamos temas de defensa de la vida, que él hubo un momento en que declaró, que hizo mucho daño sus declaraciones sobre el aborto y dijo más o menos estas frases, ¿no? Que las alfombras de los parlamentos estaban manchadas de sangre inocente, como llamando a la responsabilidad de los legisladores, políticos, etcétera, en que bueno, que se respetara, ¿no?, todo el tema de la vida no nacida.
Va ser una denúncia dura, interpel·ladora, però segurament reclamadora d'unes lleis més justes, no? Sí, perquè els parlaments, i no només pel tema de l'avortament, per altres motius
sí,
també,
siempre
legislen injustament moltes
sí,
vegades.
Sí, siempre. Era un hombre preocupado por estas cuestiones, sobre todo por el tema de la eutanasia, con el que estuvimos trabajando.
Aquestes declaracions que tu ara recordaves, doncs, recordo el papa Francesc, que a vegades parla amb uns exemples com molt il·lustradors i molt clars, no? I va fer un gran bé, doncs, el fet de fer aquests exemples i que la gent li faci pensar, no?
Doncs des del record al cardenal Ricard Maria Carles, que ens ha deixat aquesta setmana, apostem...
I l'aplauso, perdón, Ignasi, i l'aplauso al Parlament Europeu, eh?
Sí,
i a les redes socials sí, sí, que han apoyado mucho esta iniciativa.
Doncs molt bé, també recordem que el cardenal Carles va ordenar Xavier Sobrevia de Prevere, eh? Per tant, sí, també el coneixia personalment, en una altra dimensió.
El 9 de novembre del 97, sí.
Molt bé, doncs gràcies i felicitats, en tot cas, per haver tingut tots aquest testimoni del cardenal Carles. Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia, bona nit, fins la setmana vinent. I bon Nadal.
Igualment, bon Nadal.
Gràcies, bon Nadal.
Adéu-siau. A vosaltres, amics oients, us esperem el proper dissabte a 12:15 de la nit, en un cap de setmana en què estarem ja en plena octava de Nadal. Que tingueu molt bones festes en companyia dels vostres éssers estimats i que acollim entre tots el fill de Déu a través de les realitats de la nostra vida. Molt bona nit, adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit, un contacte amb la vida i la família.